Avui, a Aula ELAC, parlarem de la gega de debat de secundària i batxillerat que organitza la Fundació Vives. Conversarem amb alumnat de dos centres que hi han participat. A la secció Què ens expliques, alumnat de l'Institut Santa Eulàlia ens parlarà d'un mural per la pau que han preparat el seu centre. A la secció A fons, assistirem a l'eslam de dones científiques. A la secció Aula News, sabrem les reivindicacions de diferents sindicats i formacions polítiques sobre la situació d'emergència educativa a l'Hospitalet. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes del Col·legi Tecla Sala ens recomanaran pel·lícules. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. La xarxa Vives, que plega a les universitats de parla catalana, organitza la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. El jovent ha de debatre sobre un tema polèmic, posicionant-se a favor i en contra. Un jurat format per experts de diversos camps del coneixement valora aspectes claus com el treball en equip, la solidesa de l'argumentació, la fluïdesa de les intervencions, la qualitat del discurs, així com aspectes formals de l'exposició i posada en escena. Avui parlarem amb quatre alumnes que han participat a la fase local d'aquesta Lliga de Debat per conèixer les seves experiències. Són l'Alba Campins i la Laia Chicano i la Laia Suso i l'Arnau Martínez. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos. Començarem per vosaltres, per la representació de l'Institut Vilomara. Com és que vau participar en aquesta Lliga de Debat? Us vau presentar voluntaris? Us van triar el professorat?
Bueno, en novembre i en desembre vam començar a fer uns debats a nivell de classe que competíem amb altres companys i després al febrer la professora es va adonar que hi havia això de la UAB, de la Lliga de Debats, i es va decidir amb 7 persones de la classe de l'A i del C i ens va escollir i ens va dir que fóssim al debat.
Quan et van triar a tu, et va semblar bé? Vas dir, ui, no, això em farà por?
Bueno, vaig pensar, igual em poso nerviosa o passa alguna cosa o així, però ho vaig veure com una oportunitat d'aprenentatge i de millorar la teva oratòria i de tot.
Et va semblar bé, doncs,
sí,
no?
Sí, em va semblar bé.
Laia, tu vas passar pel mateix procés que ella, a tu sí. També et van triar, i quina va ser la teva resposta?
O sigui, quan vam fer el debat a classe, em va semblar entretingut i va ser com guai fer-ho amb els companys, i quan la meva professora ens va donar aquesta oportunitat, vaig pensar, ui, a lo millor em dona nervis o coses com l'Alba, però crec que també, com diu ella, és una oportunitat i que m'arrepentiria si no ho feia.
Laia i Arnau, com va ser que vosaltres vau participar en aquesta lliga també? Vau passar també per un procés similar?
Doncs sí, nosaltres a quart d'ESO tenim l'optativa de pensament crític, llavors doncs, estàvem amb aquesta i a principis de curs vam començar a fer debats sobre temes d'actualitat i al febrer més o menys ens va dir el nostre professor que com ja ho havíem fet l'any passat, doncs que participaríem en la Lliga de Debat. Va escollir a les persones que més veia que potser no tindrien tanta vergonya i ens ho va oferir.
I a tu quina va ser la resposta de que et triés a tu?
A mi em va fer il·lusió, però també vaig estar molt nerviosa. Vam estar a punt de dir que no, però al final sí i ens alegrem
d'haver-ho. Vas estar a punt de dir que no?
Sí, perquè estàvem molt nervioses, però al final...
Més per el tema de la vergonya que deies, sí. No perquè no pensessis que ho podies fer, no?
Exacte.
Arnau, quin va ser el teu cas?
Doncs a mi quan m'ho va comentar el meu professor em vaig alegrar, perquè ho vaig veure com una oportunitat per poder aprendre coses noves, poder visitar la universitat, i m'ho vaig prendre com un repte per mi. Però conforme s'anava acostant la data, jo cada cop em veia que no tenia la capacitat per fer-ho i cada cop veia que sortia amb vergonya, que no em sortiria bé, però bueno, al final m'ho vaig passar molt bé i crec que va ser una oportunitat que li he de donar gràcies per donar-me-la.
És a dir, que la vergonya us tenia una mica marcats, no?
Sí, bastant.
Anem a veure com es prepara una lliga de debat, no? No sé si sou persones que us agrada ja molt de per si doncs, parlar i debatre a classe, o penseu que és necessari preparar-ho. Com anar la vostra preparació? Què és el que vau fer?
Bueno, nosaltres, primer de tot, la professora ens va dir que preparéssim com les nostres evidències i van agafar dades a l'internet, per exemple, del CEO i de tot això, i després se les vam enviar a la professora per correu i ella ens va dir una mica de feedback, de coses a millorar i coses a posar, i amb això ja ho vam preparar nosaltres, ho vam practicar tot el grup i ja ho vam fer al debat.
Perquè us van dir ja quin era el tema.
Bueno, al nostre cas ens ho van dir només amb dues setmanes d'antelació i van tindre molt poc temps per preparar-ho, però...
Bueno, després parlarem del tema, no desvetllem encara quin era el tema de debat. Però llavors, aquestes preparacions sobre quins temes eren? Abans que sapiguéssiu aquest
tema. També eren del mateix tema, però clar, no ens havíem preparat per al debat.
Ah, vale, però sí que era sobre...
Sí, eren del mateix tema.
Llavors, buscàveu informació, Laia? Buscàveu informació?
Sí, com per grups, agafàvem un grup i ens posaven a favor o en contra, i llavors tu buscaves dades, evidències i tot això, i feies com la teva redacció que exposaries després al dia de l'exposició, i res.
És a dir, que fèieu un treball previ sobre el tema en qüestió, no? Vale. Vosaltres també us van dir el tema en l'últim moment o...?
No, nosaltres el tema el vam saber a principis de desembre i a partir de saber-lo ja vam començar a fer diversos debats a classe perquè vam dividir la classe en quatre grups. Aleshores vam fer com una lligueta entre nosaltres sobre aquest tema i havíem de buscar evidències, vam enfocar també el mateix debat però amb diversos punts de vista i vam estar-ho treballant durant bastant de temps. Aleshores, buscàvem les evidències i a l'acabar el debat se les ensenyàvem al professor. El nostre professor ens deia si estàvem bé o no per ja poder preparar-nos al debat definitiu, que és el de la lliga de debat.
I us preparàveu, us fèieu un redactat abans de...?
Sí, els dies d'abans, la setmana potser abans del primer debat, doncs vam fer trucades o a classe i vam preparar exactament quina seria la nostra estratègia, com ho faríem, de les 7 persones que participen, qui sortirien les 4 persones a la introducció, els arguments, la conclusió. Ens vam organitzar i vam preparar com un discurs amb un fil conductor entre tots.
Ara ja suposo ja és el moment, eh? A veure, un de vosaltres que em digui tu mateixa, el tema en qüestió era...
Si estem davant d'una joventut més masclista.
És un tema polèmic, no?
Sí.
I hi havia molta informació sobre aquest tema? Heu dit que vau mirar per internet i tot això, hi havia molta informació?
Bueno, jo vaig trobar que no hi havia molta informació com hauria d'haver, però sí que és veritat que si busques apareixen moltes dades d'enquestes que es fan i molta informació.
Tu et va ser també difícil trobar informació?
Sí, o sigui, hi havia algunes pàgines que no sabíem si eren lícites o no, llavors no ens fiàvem del tot i buscàvem les que sí sabíem que eren veritat.
Uh-huh. Ells deien que van preparar l'estratègia per defensar o anar... Perquè el tema és que podíeu o defensar o anar a favor o anar en contra. Vosaltres també us vau fer així un redactat i ho vau practicar?
Sí, també la nostra professora ens va dir els rols de cada persona, de la introducció, dels arguments i després de les conclusions, i ho vam repartir i ja amb els nostres rols determinats ho vam practicar d'allà. Uh-huh.
Perquè deies que hi havia una introducció i després com funciona? Explica'm la mecànica.
O sigui, primer és una introducció on exposem tot el que parlarem i ens presentem, i després estan les dues refutacions, que són de 4 minuts, crec, on exposem les nostres evidències i intentem refutar l'equip contrari, i finalment les conclusions, el que va tocar a mi, doncs fem un resum de tot el que s'ha parlat.
Vosaltres havíeu d'estar a favor o en contra?
A les nostres refutacions, a favor.
A favor?
Sí, a favor de que és més masclista.
A favor de que és més masclista. I va ser fàcil trobar arguments per estar a favor?
Jo crec que costava més trobar arguments de favor que d'en contra.
Sí?
La veritat, sí.
Perquè penseu que la... Bueno, després parlarem del tema. Vosaltres vau fer a favor i us va costar trobar arguments. Sí. Vale. Anem a vosaltres. Quin paper vau tenir vosaltres en el debat?
Nosaltres vam fer el primer debat a favor i després el segon i el tercer els vam fer en contra.
Ah, perquè clar, és com una lliga també.
Sí.
Ah, vale, d'acord. És a dir, que havia d'estar preparat per les dues coses.
Clar.
I quin paper teniu cadascú de vosaltres?
Doncs jo vaig participar en dos. En el primer vaig estar a les refutacions i en el segon vaig estar d'introductor.
Uh-huh. I tu?
Jo vaig participar en dos i en els dos com a introductora.
I com elles deien que era més difícil defensar estar a favor o en contra, no sé què penseu vosaltres.
Sí, era molt més difícil trobar informació per estar a favor que en contra, ja que el tema, doncs, ara mateix hi ha moltes dades, però és molt clar que ja no es fan tantes enquestes, sobretot ara, llavors és més fàcil en contra, i un fil conductor és més fàcil trobar-ho en contra que de favor.
Doncs anem a veure si recordeu algun dels arguments per defensar la vostra posició.
Jo, en el meu cas, era d'introducció, llavors no vaig dir com refutacions. Uh-huh.
Tu sí?
Jo vaig fer les conclusions, però no me'n recordo de dades, però l'Alba em va donar un paper que tenia que explicar una... O sigui, jo ja tenia preparat les meves conclusions, sí. Però clar, el debat pot canviar d'un moment a un altre. Llavors em va posar una nota on que tenia que explicar com una evidència per acabar de refutar l'equip contrari, però no me'n recordo ara quin era. Era com evidències i el que m'explicaven era com percentatges o el que deia la majoria de gent jove.
Però llavors vosaltres penseu que el jovent és més masclista?
No, o sigui... Crec que ara s'està tornant al que es feia abans, però no que ara siguin més masclistes.
Tu penses que no. I tu?
Jo penso el mateix. Jo crec que ara no som tan masclistes perquè hem aconseguit moltes coses amb el temps, però que encara queden moltes més per aconseguir i no s'ha de deixar tampoc el tema.
I llavors, segons vosaltres, hi ha més estadístiques o més informació que diu tot el contrari, no?
Sí, les que vam trobar, sí.
Quin és el vostre cas? Recordeu algun a favor i en contra? No sé, tu que vas participar, no?, en la refutació, sí. Una vegada a favor i una altra en contra?
No, jo vaig fer la refutació d'en contra.
Vale, i tu?
Jo vaig fer la introducció, una a favor i una altra en contra.
Vale, doncs pues això, desgloseu-me una argumentació a favor i una en contra. Vale.
Doncs en contra, nosaltres ens vam basar en...
En terme geogràfic.
Sí. De veritat, sí.
Com tot el món aniria pel abans érem més, doncs nosaltres vam dir, ara som és més masclista Iran que Espanya, doncs ens vam centrar més en geogràficament que de forma cronològica per també sorprendre l'equip rival i no anar tant a lo bàsic que feria tot el món.
Vale, perquè la gent deia que l'argumentació era ara els joves no són tan masclistes perquè abans ho eren més, no? Clar. I vosaltres diu, ara no som tan masclistes perquè en altres llocs són més masclistes. Clar. Que aquí, no?
Perquè la pregunta no deixa clar si estem parlant de temps o de lloc.
Vale. I en l'altra posició?
En l'altra posició ens vam basar més en la política i la intenció de vot del jovent, en els diversos partits polítics que hi ha. I aleshores aquí sí que vam poder demostrar que hi ha una part de la joventut que és més masclista i, per tant, amb això sí que podíem intentar-ho defensar millor, aquesta idea.
I vosaltres, personalment, què penseu? El jovent és més masclista?
Jo no crec que siguin més masclistes. Som masclistes, però no més que abans ni més que en els altres llocs.
I tu?
Jo penso el mateix. Jo crec que el jovent no és més masclista. Jo crec que s'està visibilitzant cada cop més el tema i pot donar la impressió de que ho som més, però jo crec que no. Sí, jo crec que estem avançant a nivell de societat i és evident que el masclisme no ha desaparegut, però sí que estem fent tot el possible perquè desaparegui.
Tot i aquestes dades d'intenció de vot que comentaves, sí. Tu, no? que són, bueno, en general ara en els mitjans, no? Doncs com que la idea principal és que sí, que sou més masclistes. Mira, està interessant que els quatre penseu que no. Què és el que us va enriquir, què és el que destaqueu de tot aquest procés? Què és el que heu après més? Què és el que més us ha cridat l'atenció o allò que dieu, això ha estat xulo?
Bueno, jo crec que sobretot tenir una experiència així de parlar davant de molta gent, amb uns jutges que et diguin les coses que fas bé i malament, és com una oportunitat d'aprenentatge per aprendre més coses i és molt enriquidor això.
Jo crec que també la part d'oratòria, de no posar-se nerviosa, de saber parlar del to de veu que tens que utilitzar, també la fluïdesa que tens que tenir, enriqueix molt a les persones i crec que això ens ha ajudat molt.
Això ho vau practicar, sí. També a classe. I què us deien? Com havia de ser l'exposició? El que tu dius, no? Com havíeu de treballar l'entonació?
O sigui, la nostra professora no és experta, òbviament, però intentava que no llegíssim ràpid o ens intentava com dir això ho tens que remarcar, això ho pots dir més per sobre i tot això.
A tu què és el que més et va costar?
Bueno, jo diria tindre confiança en tu mateixa i com dir, expressar a la gent com la confiança, perquè també m'ho vaig aprendre com de memòria i vaig intentar no mirar el paper gaire.
Ells deien que un factor que havien tingut al principi era el tema de la vergonya. No sé si fa vergonya exposar un tema així davant de molta gent.
Sí, a sobre era com tot molt, molt formal, t'estaven gravant amb els jutges, amb l'altre equip, era molta pressió, però bueno, per exemple, jo, la meva intervenció era de 5 minuts, jo crec que en el primer minut vaig estar una mica nerviosa, però després ja, amb el temps, ja vaig estar bé, normal.
I com la teva companya, creus que has guanyat en el tema de fluïdesa, entonació,
sí,
de quedar convincent?
Sí, jo crec que si tornaria a fer una altra vegada no em posaria ja tan nerviosa.
I tu, Laia, quins van ser els problemes o el que més et va costar?
Jo parlo molt ràpid normalment, llavors a mi em costava la fluïdesa i de no trabar-me quan parlava, però una vegada que quan estàs allí, com diu ella, que el primer minut et costa i tal, però després com et relaxa i dius, bueno, ja que estic aquí ho faig bé i com em vaig relaxar una mica més.
I ara, com ella, si ho tornessis a fer, creus que ho faries encara millor?
Espero que sí, jo crec que sí.
Us van a... vau passar només la primera eliminatòria, ells van passar a 3, no? Dius que vau passar la lligueta a 3,
no? Vam fer 3 debats, 3. Sí.
I vosaltres?
Sí, vam fer també 2 debats, però nosaltres només vam participar un, perquè després els nostres companys van ser els que van participar a l'altre. I van quedar segones.
Ah,
sí,
molt
per molt poc passem a la semifinal.
Perquè ara la següent fase, llavors, és ja...
Sí, ja va ser, crec, la mateixa setmana.
Vale. Que aneu amb altres instituts d'altres llocs i al final hi ha una final en un...
O sigui, els que van guanyar es feia durant tota una setmana. Llavors el que van guanyar cada dia de la setmana, després jo crec que es reunirien i feien aquestes semifinals.
Anem a vosaltres. Primer, què és el que penseu que heu après o el que destacareu com que ha estat més interessant de tot aquest procés?
Doncs jo crec que el que més m'ha agradat i el que més m'emporto d'aquesta experiència és el feedback que ens feien els jutges, perquè potser tu et posaves nerviós i et sortia el que sortís, però que després algú et pogués dir que has fet bé i que has fet malament, doncs està bé per aprendre i per sobretot al següent debat fer-ho millor.
Uh-huh. I tu?
A mi també. A mi el feedback dels jutges em va servir molt per aprendre els errors i no tornar-los a fer. I crec que hem après bastant d'aquesta lliga.
Com deien elles, penseu que heu guanyat també en el tema d'oratòria, de perdre la por a parlar en públic, en fluïdesa, en entonació, que també és molt important.
Sí, jo crec que aquesta experiència ens ha servit per poder millorar a parlar davant de gent, de poder guanyar confiança en tu mateix i de sentir-te segur en espais públics i haver de parlar davant de molta gent.
Tu penses el mateix?
Jo també, sobretot jo, per exemple, que vaig sortir al primer i a l'últim debat, al primer jo estava molt nerviosa, em va sortir bastant malament, perquè estava molt nerviosa i em donava molta por parlar davant de tanta gent, però en canvi a l'últim, després de la primera experiència, ja va ser molt millor, vaig estar molt més relaxada, i jo crec que si ara tornés encara estaria millor.
Tu deies que durant tot aquest procés, al principi vas dir, ah, que bé, però que després vas tenir una mica de por.
Sí.
Per què?
Perquè jo, conforme anava avançant el temps, no em veia capaç de poder sortir i parlar davant de tanta gent. Perquè em feia cosa de fer-ho malament i era tota la pressió de que per un error meu podia fer perdre l'equip. Aleshores tenia bastanta pressió, però en el primer debat vaig aconseguir guanyar confiança i seguretat en mi i em va sortir millor pel segon debat que vaig participar.
Quins van ser els moments més crítics o les coses que penseu, les dificultats que us heu trobat?
Doncs clar, per exemple, el nostre professor es centrava molt en la pronúncia, en l'entonació. Ell deia que potser podríem tindre l'argument que sigués, però que li poséssim una entonació que ens donessi la raó. Uh-huh. Llavors, doncs, jo sobretot a la introducció, que és com la part on has de mostrar sobretot alguna història o fer algun acting, has d'entonar molt bé i doncs em va costar molt aprendre'm el text i entonar, però em va sortir bastant
bé. Tu vas fer com ella, no? També vas aprendre't el text per no haver de llegir i que semblés com més natural, no? I a tu el punt així més no negatiu, el punt més problemàtic, la dificultat?
Per mi el problema que tenia era el trabar-me, perquè clar, anava mirant el temps i veia que no arribava. Aleshores intentava anar una mica més ràpid i em començava a trabar i això va ser el que em va dificultar una mica més l'estona que jo vaig estar parlant.
Perquè llavors t'havies preparat un text també i,
sí.
I el vas llegir o també te'l vas aprendre?
No, el segon sí que és veritat que em vaig ficar nerviós en un moment i vaig llegir una mica, però després ja vaig tornar a guanyar la confiança i vaig seguir.
En el vostre cas, no heu passat tampoc a la semifinal?
No.
Bueno, però l'important és participar, suposo,
sí.
No?
Sí, i l'experiència que t'emportes. Sí.
I també anàvem contra gent de segon de batxillerat. Nosaltres som de quart, ja ens va dir el nostre professor que l'important d'anar a aquesta lliga era aprendre, no guanyar, perquè no guanyaria. Ja ens ho van dir.
Us agradaria participar al curs vinent?
A mi sí.
Sí? Bueno, el curs vinent no tindreu aquesta assignatura, no? Ja parlareu amb els professors a veure si l'any que ve us donen l'oportunitat o no. I en el vostre cas, us agradaria tornar a participar al curs vinent?
Sí, jo crec que sí, perquè després amb el feedback que ens han donat i amb tot el que hem après ho podríem fer, jo crec que encara millor.
Sí, igual, jo crec que amb tot el que ens van dir els jutges em va donar com ganes de tornar-ho a fer-ho millor.
Doncs Alba, Laia i Arnau, sí, Arnau. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos, per explicar-nos aquesta experiència a la Lliga de Debat. Heu aquí practicat també una miqueta més, sense preparar-vos el text, improvisant, però bueno, ho heu fet molt bé. Moltes gràcies i a veure si el curs que ve us animeu.
Gràcies.
L'art es pot convertir en una eina d'educació per la pau. Hi ha diferents exemples al llarg de la història. El Guernica de Picasso en seria un. A l'Institut Santa Eulàlia han triat una altra obra d'un pintor espanyol per reivindicar la pau. Es tracta dels afusellaments del 2 de maig, de Francisco de Goya. L'alumnat ha fet un mural a partir d'aquest quadre. Avui tenim a quatre dels alumnes que hi han participat perquè ens expliquin més sobre aquesta obra i sobre per què hem de lluitar per la pau. Són la Laura Escàriz i l'Andreu Vilarrubí, l'Ian Aguilera i la Mireia Sorlí. Mireia, comencem per tu. Explica'ns una miqueta com va anar el procés, de qui va ser la idea, qui va fer aquest mural...
Doncs l'idea va sorgir del Departament de Socials, que van adaptar, com tu has dit, el quadre de Goya, ara de la guerra de Palestina i Iran, i... no, Iran no.
No, Israel, Palestina-Israel, sí.
De Palestina-Israel, i l'han adaptat i nosaltres, durant tots els cursos de l'ESO, hem fet un ocell i l'hem ficat una frase per reivindicar la pau.
Un ocell molt particular.
Sí.
Quin ocell?
El de la pau.
Quin ocell és? Ian, ajuda'l, quin ocell és?
Un colom.
Un colom, ah, vale. Un colom. Els coloms són els ocells que simbolitzen la pau. Llavors, qui va dibuixar aquest mural?
Un mestre que es diu Dani.
I què representa? A veure, entre tu i l'Ian, què es veu en aquell... Ara després posarem imatges, però què representa aquell mural?
Representa la guerra que va haver de França i Espanya, que l'han adaptat a Israel i Palestina.
Palestina, és a dir, la confrontació, no? Com va haver-hi en aquella... Però què es veu? Què es veu en aquell...
Uns soldats matant gent.
Afusellant?
Sí.
Andreu, per què? Per què s'ha triat aquest quadre i no un altre? Què ens representa? Què ens explica?
Ens explica, doncs, l'horror que hi ha a les guerres, la tristesa d'un poble innocent, i doncs, ens explica bàsicament això, doncs, així pots... Pues veure tot l'horror i que sàpigues que les guerres no són bones, que hi ha molta tristesa.
Llavors el professor va fer el dibuix i vosaltres vau col·laborar amb uns coloms.
Sí.
Com va funcionar el tema dels coloms? Cadascú l'havia de dibuixar? Què havíeu de fer?
Doncs de primer a quart ens van deixar escollir entre diferents dissenys de coloms i pues, cadascú els va pintar com volguéssim, tant de forma que representin alguna cosa o només decorant-los, i també van posar una frase pues, a favor de la pau.
Quina, tu te'n recordes, la teva frase?
Sí, jo vaig pintar-lo com amb Ucrània i Rússia, i llavors vaig envoltar el dibuix posant pau en l'idioma ucranians i també en rus.
Perquè això és una altra guerra, no és Palestina-Israel.
No, però com representa la pau en general de tot el món, doncs jo vaig voler també posar aquella part.
Laura, quina va ser la teva contribució? Tu què vas fer en aquest mural?
També vaig pintar un colom en el que vaig escollir un disseny que em va...
Un disseny ja preparat,
sí,
que et vam donar?
Sí, que em van donar el meu professor, sí. I el vaig pintar com vaig voler.
I el tema de la frase, recordes la frase,
sí,
que vas posar?
Sí, vaig posar Free World.
Uh-huh. Ell comentava que aquest quadre de Goya el que mostra és, doncs, això, una situació d'horror. Tu creus que s'han de fer murals com aquests per reivindicar la pau? No sé si tu sabies, abans de fer el mural, que hi havia hagut una guerra entre Israel i Palestina.
Sí, jo sabia que havia hagut una guerra perquè s'ha parlat molt d'això i que crec que sí que ajuda que hi hagin murals com aquest, perquè així la gent ho veu i veu l'horror que hi ha a les guerres.
Perquè quan dèiem, algú de vosaltres abans de començar em deia, és que el d'Israel i Palestina ha estat un genocidi.
Sí.
Per què? Has estat tu?
Sí, crec que sí.
Per què un genocidi?
Perquè estan matant a gent innocent, gent que, pues, al final això, aquest conflicte ve de que al final entre els països no s'han ficat d'acord i han decidit iniciar una guerra.
Hi ha gent innocent, com per exemple?
Els civils.
Els civils i els infants,
sí,
també, no? No sé si abans de començar a fer aquest mural vau tenir alguna classe, alguna sessió per parlar de guerra, per parlar, quan vau fer això pel Dia de la Pau, si us van explicar alguna cosa, si heu parlat d'aquest conflicte de Palestina o de Rússia i Ucrània.
A quart vam parlar sobre les guerres una mica i ara que està ben una altra també estem parlant i vam parlar sobre el quadro també.
I a segon vau fer alguna activitat?
A la del Colom, però abans no.
Però no vau parlar del tema i
no.
Això. Tu sabies que hi havia portat molt de temps una, sí, guerra entre Israel i Palestina?
Sí.
I saps ben bé què és el que passa en aquella zona?
Doncs jo crec que és un homicidi i que estan matant a gent innocent i ja està.
No, però sé, no saps per què hi ha aquesta guerra?
No, perquè no es fiquen d'acord en...
I vosaltres sabeu alguna cosa més?
Sí que és veritat que ens ho van explicar un dia el Dani Saiz, el nostre professor de Socials, i vam fer una classe sobre... Bueno, vam preguntar i ens ho va explicar més o menys. I... O sigui, no me'n recordo molt bé, sí que és veritat, però sí que el que sí que em vaig quedar va ser que pues, estan fent un genocidi que estan matant molta gent injustament. Això és el que més em va quedar perquè és com molt injust, saps?
Mm-hmm. Laura, tu podries aportar alguna cosa?
Bueno... Més o menys el que han dit ells, que el nostre professor va explicar que van matar molta gent i això que matin gent que no ha fet res és molt injust.
Mm-hmm. Sabeu que ara hi ha una altra guerra en aquella zona on també està implicada Israel. Mm. Qui podria dir-me què està passant ara a l'Orient Mitjà? Qui contra qui? Sí que ho sabia.
Sí, era Estats Units, Israel contra Iran.
Contra Iran. Llavors, fer aquest tipus de mural, aquest era per Israel i Palestina, però creieu que també serveix per altres guerres?
Sí.
Sí?
Sí. Aquí va ser un exemple, però al final el que representa és totes les guerres del món.
Abans de fer aquest mural, vosaltres coneixíeu aquest quadre de Goya?
Jo l'he conegut aquest any, no pel mural, sinó perquè ho van explicar a la casa de Socials i ja està.
Però no el coneixies?
No.
Coneixies a Goya?
Sí.
Sí. I tu coneixies aquest quadre?
No, jo no el coneixia.
Has vist l'original?
No.
No?
No.
I vosaltres heu vist l'original? Bueno, l'heu vist, encara que no hagi estat al museu, heu vist una foto, una,
sí,
imatge d'aquest?
Sí, sí, això sí.
Sí.
Ho va projectar també a la classe,
i
al professor de Socials.
I s'assembla?
O sigui, sí, perquè al final les dues representen l'horror, però això canvia els països.
Sí, perquè em sembla que en el mural, Laura, em sembla que en el mural hi ha coses que no estan en el quadre original, no?
Sí.
Sí? Saps alguna cosa, et sona?
Sí, crec que les dones que surten al quadre porten velo i el quadre original no ho porten, però com són països així que segueixen la seva religió, uh-huh, i tal, doncs ho porten.
És a dir, que el profe ha alterat algunes coses per, sí, identificar-ho amb el... amb el que està,
sí,
amb el que està passant allà.
Vosaltres
normalment veieu les notícies?
Sí.
Jo sí, jo també.
Jo no.
Tu no?
Quan
tu?
El veuen els meus pares.
Sí?
Sí, jo igual.
Penseu que ens bombardegen, mai millor dit, amb molta informació sobre conflictes bèl·lics, això, sobre guerres. Hem d'estar informats o us satura una mica tanta informació d'aquest tipus?
Jo crec que hem d'estar informats, ja que mai es sap quan pot vindre aquí una guerra i al final el que està passant allà mai es sap quan passarà aquí.
Sí, jo també crec que hem de saber el que està passant al món.
Però no t'agrada veure les notícies.
Sí.
Llavors, com t'informes?
Doncs els meus pares. Jo no els veig perquè estic a l'institut i els veuen quan jo no estic, però m'informen quan em diuen alguna
cosa. És a dir, parleu a casa, parleu, sí, d'aquest tipus de temes. I tu?
Jo veig les notícies quan arribo a casa i crec que també sí que és important que enviï molta informació perquè així estem conscienciats i sabem el que pot passar al món i, com ha dit, si pot passar algun cop aquí.
És a dir, que podria haver-hi una guerra aquí? igual.
No ho sé, però si passa, millor saber-ho. Exacte.
Laura, tu t'informes, creus que són masses notícies dolentes, entre cometes?
Bueno, crec que ho hem de saber. I els meus pares, bueno, el meu pare, bueno, els dos, m'expliquen perquè volen que jo sàpiga...
Sàpiga
el que està passant. Uh-huh. Perquè vivi la vida real i no em diguin coses que no són veritat.
Quan vau estar treballant aquest tema amb els vostres companys, us vau trobar amb gent que digués quin rotllo Pau... No cal que em digueu uns noms, però no sé si en general l'ambient és de que tothom entén que s'ha de lluitar per la pau o que hi ha gent que diu que quin rotllo.
Bueno, hi ha gent que li dona una mica igual. Uh-huh. O sigui, no ho diuen, però sí, és com que... No sé, que mostren que
indiferència.
No, sí, que no els importa. Uh-huh.
Tu també penses com ella? Has tingut
sí,
així?
Sí, 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 la veritat és que, com ha dit ella, sí que és veritat que a la nostra classe estem bastant interessats, però sempre hi ha gent que pues, no ho mostra, però sí que mostra indiferència, uh-huh. com has dit.
Tu què opines? A la teva classe anàveu a la mateixa classe
sí,
vosaltres?
Sí, jo crec el mateix.
Sí, creus que la gent sí. en general està interessada per reivindicar sí. la pau? I tu, Mireia, tu que ets més gran, que vas a quart, no sé quin és l'ambient a quart de l'ESO.
La veritat que a tots ens importa molt això de les guerres i tot, perquè al final és el que he dit abans, que mai es sap quan pot arribar un aquí i a qui li pot afectar, perquè al final hi ha gent de classe que potser té família a aquells mm-hmm. països i estan afectades i no sap mai.
No podem tancar els ulls a les coses que passen, doncs això, perquè en realitat passen a gent que potser, a familiars de gent que coneixem sí. o... Doncs Laura, Andreu, Ian i Mireia, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquest mural que heu fet sobre els afusellaments del 2 de maig de Goya a l'institut, i tothom que passi a l'institut ara segurament entraran i el veuran amb uns altres ulls.
Pues,
gràcies per acompanyar-nos.
Igualment.
De res, igualment.
Amb motiu del Dia Mundial de la Dona i la Nena en la Ciència, diverses investigadores de l'IDI Vell i també alumnes de l'Institut Bellvitge van pujar a l'escenari per explicar la seva feina en l'àmbit de la recerca biomèdica d'una manera divulgativa i amena. En total, 8 dones van oferir xerrades breus de 5 minuts en un acte conduït per la comunicadora científica de l'IDI Vell, Júlia Benito.
Jo personalment crec que la ciència és meravellosa, encara que potser hi ha barreres, les dones científiques han fet molt per nosaltres, perquè sense elles avui nosaltres no podríem estar aquí presentant el nostre treball de recerca, per exemple, i doncs estem molt agraïdes a elles.
És com molt increïble la ciència, tot el que fa, que és com que en el dia a dia no es veu, però en realitat està en tot el dia a dia. Quan vas a un hospital o en el dia a dia, les coses que utilitzem, tot és ciència i tecnologia també.
La Tanzila i la Salma encara no saben què estudiaran després del batxillerat, però tenen clar que serà una carrera científica. De moment ja han fet la primera passa presentant el seu treball de recerca sobre l'ús problemàtic de les pantalles al nou Slam de dones científiques.
Llavors és com que aquest tema de les pantalles, que és molt habitual però encara és tan recent que encara no els ha donat temps a estudiar-ho. Llavors per això tècnicament no podem parlar d'una addicció, sinó que d'ús problemàtic.
I ha sigut difícil, però ha valgut la pena.
L'Auditori Barrada s'ha reunit desenes d'investigadores i alumnes de l'Institut Bellvitge per inspirar joves com elles. Aquí, professionals de l'IDI Vell han compartit la importància de la investigació i la realitat de la feina de les dones en el món científic.
Tenim molta curiositat per saber com estem fets per dins i com funciona el nostre cos i com funcionen les malalties. Això és el que a mi m'agrada. La citologia, la genètica humana, entendre la vida com funciona a nivell molecular, no només per saber-ne més, sinó també per ajudar. Jo m'hi dedico, ja tinc més de 30 papers i és un món apassionant. Perquè cada petit descobriment suma, cada avenç és real. I llavors em va canviar la mirada.
Molt presents en el món de la ciència, especialment en les primeres etapes, potser com a tècnics, potser com a doctorants, però un cop hem fet la nostra recerca, ja som doctores, doncs a vegades per un cert sostre de vidre, no?, a vegades doncs, no hi ha tantes dones que estiguin ocupant els llocs més importants en el món de la recerca, i és una mica doncs, per empoderar-nos i per adonar-nos que realment doncs, hem de fer força per intentar que aquesta situació canviï.
I què faig jo aquí? Jo no sóc investigadora bàsica, sóc metge, una metge assistencial. I d'on va venir la motivació? Pues a vegades et passen coses a la vida que no ets conscient, però el meu germà va tenir un càncer testicular quan tenia 28 anys i segur que això et marca, es va curar amb la quimio, després hi van passar altres coses. La curiositat de saber com funciona el cos també em va motivar a fer medicina, però sobretot la vocació de servei.
Un dels punts de vista més destacat ha estat el de les investigadores migrants, que han fet carrera superant prejudicis de tota mena.
Creo que como esta población migrante, como esta población de mujer migrante, nos enfrentamos a muchos retos y eso es lo que quisiera inspirar en las chicas que, más allá de cualquier circunstancia que se puedan enfrentar, que sigan defendiendo, que sigan luchando, que sigan haciendo lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Visualizar el trabajo de la mujer.
Yo soy del Brasil, vaig néixer al Brasil, vaig venir aquí a fer el doctorat i tot, i crec que és molt important intentar ajudar, intentar fer investigació per poder ajudar a millorar el tractament dels teus pacients, personalitzar més el tractament i fer més el tractament dels teus pacients.
A la trobada s'ha fet èmfasi en la manca de dones liderant grups de recerca. Tot i les barreres que puguin sorgir, les presents s'han reivindicat el poder de canviar el món des de la investigació.
L'Associació de Dones de Bellvitge amb el Vigia ha promogut un nou mural reivindicatiu feminista. En aquesta ocasió, el mural s'ha fet a l'Escola Ramon Muntaner i ha comptat amb la col·laboració de l'Institut Bellvitge.
Tot l'alumnat de l'escola ha parlat a l'aula de diversos aspectes relacionats amb el 8M, el Dia de les Dones, com ara els drets de les dones encara no reconeguts a d'altres països. De la igualtat, per exemple, salarial, encara no assolida a casa nostra, i de tota la feina encara pendent en aquest terreny.
Tothom ha participat, tothom ha donat idees, tothom ha sigut testimoni, no, del que és ser feminista. No? Tothom hem participat d'aquest diàleg, de la importància, no, d'avui en dia del que és la igualtat.
Cada alumne ha fet propostes de disseny del mural i dels motius i conceptes que hi haurien d'aparèixer. I després d'una selecció, el resultat és aquest mural que han fet amb l'ajuda de l'alumnat de batxillerat artístic de l'Institut Bellvitge i calça un puny feminista que reclama igualtat.
Simbolitza el Dia de les Dones, que les dones tenen el mateix poder que els homes.
La mestra ens ha parlat molt sobre aquest tema, sobre la lluita dels drets i això, i crec que té tota la raó.
Jo crec que el Dia de les Dones hauria de ser tots els dies, ja que mereixem la igualtat de gènere a tot el món, però potser altres països no tenen els mateixos.
Doncs per a mi, perquè el Dia de la Dona simbolitza que les dones van lluitar per tenir els mateixos drets, però la meva mestra ens va dir que en algunes feines no cobren igual les dones que els homes.
Sí, ja han millorat amb el pas del temps, però aún li queda una mica de treball.
Després de l'Institut Bellvitge i del Club d'Esplai del Barri, aquest a l'Escola de Primària Ramon Muntaner és ja el tercer mural que l'Associació de Dones de Bellvitge amb el Vigia impulsa al barri.
És una manera de que la gent quan passi sigui crítica, vegi què és el que hi ha al barri, que els nens s'està treballant, i per nosaltres lo de l'educació és el més important. La nostra idea és que pugui haver un mural d'aquests a cada escola i a cada centre cultural o a l'esplai, etc. La idea és poder que tot el barri puguem treballar conjuntament.
Una de les grans reivindicacions feministes és que el 8M sigui tot l'any, i justament aquesta ha estat la idea motor d'aquest mural que han pintat l'alumnat de l'escola Ramon Muntaner amb la col·laboració de l'Institut Bellvitge, que aquest mural sigui conscienciació per al barri de Bellvitge durant tot l'any i a tota hora.
El Departament d'Educació i els sindicats Comissions Obreres i UGT han arribat a un acord que contempla un augment salarial gradual durant els pròxims 4 anys per als professionals de l'educació. En concret, pel que fa al professorat, s'ha acordat un augment d'uns 3.000 euros anuals. L'acord també inclou un complement pels dies de colònies i una reducció progressiva de ràtios a primària, ESO i batxillerat. Un pla de millores que no compta amb el suport d'USTEC, el sindicat majoritari en l'ensenyament públic, i que ha anunciat que manté les vagues per la setmana que ve.
Iniciem un altre camí. Iniciem un altre camí de dotar els serveis públics d'aquest país i especialment l'educació com a columna vertebral del nostre sistema d'un futur millor.
Jo crec que hem signat un acord històric, un acord per l'educació d'aquest país, que, com deia el conseller, suposa un increment de més de 2.000 milions d'euros.
Totes aquestes millores i aquests avenços necessiten una marxa més. I aquesta marxa més té nom i cognom. Es diu Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per aquest any 2026. Vull ser molt clar, no podem afrontar els reptes del 2026, educatius, socials i econòmics, amb el pressupost de l'any 2023.
Una delegació de la ciutat belga de Mol ha visitat l'EMCA per conèixer la seva metodologia d'aprenentatge. Una de les qüestions que més ha interessat els visitants ha estat el programa Tàndem.
La Hilde, regidora d'Educació de la ciutat de Mol a Bèlgica, ha recorregut 1.500 quilòmetres per conèixer de primera mà com funciona l'EMCA. Juntament amb 12 professores i la directora de l'Escola de Música del municipi belga, han fet una trobada amb el centre hospitalenc per conèixer quins elements i actuacions poden implementar.
Lo que para nosotros es muy interesante es que todos los niños en la escuela lo pueden disfrutar de ese método sin practicar la música como la música en una escuela de música. Cada chico puede participar a esa forma de música, de arte.
Més enllà de la metodologia educativa de l'EMCA, les visitants s'han endut una gran impressió dels professionals que hi treballen.
El entusiasme de les professores que saben que és la diferència de hacer eso o hacer nada, que és muy importante. Lo que hacen cada dia és formidable.
Des de l'EMCA valoren la visita sorgida gràcies al programa Erasmus+.
Com a ciutat, com a escola, és un orgull, no?, que ens vinguin a veure com fem, com reflexionem sobre tot el que passa a l'escola. I també és un moment també de reflexionar, no?, de veure quina és la seva visió sobre el que tenen a les diferents ciutats i també sobre el que veuen durant els dies que estan aquí observant l'escola. Sobretot el programa Tàndem els ha sorprès molt, perquè és un programa molt, molt inclusiu on tots els alumnes doncs, poden practicar, poden formar part d'un conjunt i tenen un objectiu comú.
La comitiva ha coincidit amb el centre a reivindicar el poder terapèutic, social i integrador de la música.
L'Hospitalet i altres 4 zones catalanes formen part de la nova iniciativa del Departament d'Educació i FP i dels ajuntaments respectius per adoptar a modus de prova pilot un model de cogovernança. La voluntat és implantar polítiques educatives adaptades a cada territori i millorar la coordinació entre els diferents actors. L'objectiu és donar respostes diferents i adequades a la diversitat de territoris, entorns i contextos i amb corresponsabilitat en la presa de decisions.
La millor manera de governar l'educació no és només des del centre del sistema, sinó també des del territori. Els sistemes educatius que funcionen millor són aquells que són capaços d'adaptar-se, d'escoltar el territori i de poder construir també respostes compartides.
Les associacions de famílies d'alumnes de la zona educativa de Santa Eulàlia fan un crit d'alerta sobre la manca de places públiques per a l'alumnat que ha d'iniciar l'ESO i reclamen una solució abans que finalitzi la preinscripció. Afirmen que hi ha més infants de 6è que finalitzen la primària a escoles públiques que places de primer de l'ESO també en centres públics. La Generalitat, però, ha explicat que tots els alumnes de centres públics tenen garantida una plaça pública en un centre de referència de la seva zona educativa.
Aquestes AFAs asseguren que no surten els números, perquè a hores d'ara hi hauria 330 infants a 6è de primària, però que només hi ha previstes 243 places públiques per començar primer d'ESO el curs vinent. També lamenten que ni la inspecció ni els serveis territorials, el Departament d'Educació ni l'Ajuntament els han facilitat aquestes dades, malgrat que han presentat 100 les instàncies i han enviat desenes de correus electrònics a totes dues administracions i han hagut de recórrer al boca a orella entre famílies. Creuen que ni la Generalitat ni l'Ajuntament poden mirar cap a un altre cantó davant d'aquesta situació.
Y saber realmente qué plan tiene en este caso. O sea, es cierto que tenemos más niños y niñas que plazas, eso es totalmente cierto y es la incertidumbre que tenemos. ¿Dónde poder inscribir o dónde va a acabar mi niño o mi niña el año que viene? Está claro, esa incertidumbre que tienen las familias.
Lamenten que la preinscripció comencés divendres passat sense saber del cert si la Generalitat i l'Ajuntament obriran a centres públics nous grups bolet. Espais que s'habiliten en precari per absorbir l'accés de ràtio d'alumnat en grups ja complets. Un fet que impediria que les famílies puguin prendre una decisió amb tota la informació sobre la taula.
Bueno, claro, porque no tienes asegurada la plaza en la pública y a lo mejor quieres tirar por la concertada, pero tampoco te la aseguran. Entonces no sabes exactamente si poner de primera a una, pero si no entras vas a la segunda. Pero lo que nosotros queremos sobre todo es que nos aseguren, ya que venimos de la escuela pública, que nos aseguren una plaza en el instituto público.
Doncs m'asseguro el tiro i fico una concertada, però llavors la pública és quan no l'esculls, perquè o sigui, no la pots escollir realment perquè és el que tu vols escollir. I això és el greu, ja nosaltres l'únic que demanem és que si surten 330 infants de primària, que hi hagi 330 places a secundària perquè les famílies lliurement puguin escollir el que vulguin.
El Departament d'Educació ha comunicat aquest dimarts que de moment només s'ha publicat una oferta inicial de places escolars, però puntualitza que l'alumnat d'escoles de primària públiques adscrites a instituts també públics tindran plaça garantida si ho demanen a les seves peticions. Aquestes associacions de famílies d'alumnes de la zona educativa de Santa Eulàlia recorden que la llei educativa catalana estableix que la preinscripció s'ha d'obrir amb un nombre de places suficient i no descarten convocar mobilitzacions de protesta si no hi ha prou garanties de places públiques.
El grup municipal de Comuns dona ple suport a les mobilitzacions convocades per diversos sindicats de l'educació per protestar pel que consideren una situació d'emergència educativa a la ciutat. Aquesta formació recorda que el 75% de les aules estan sobreocupades i que la ciutat registra un 30% de fracàs escolar. També reclamen a la Generalitat i al govern municipal que facin el més aviat possible una forta inversió per reforçar i garantir el manteniment dels centres educatius cada vegada més degradats.
Com a notícia us podem dir que ahir va caure una tanca de l'escola Charlie Rivel de Collblanc i cal que l'Ajuntament i la Generalitat facin les inversions necessàries perquè les escoles de l'Hospitalet estan en una situació insuportable.
Va ser la pròpia Esther Niubó a la legislatura anterior la que va fer la proposta de que a l'Hospitalet hi hagués una excepcionalitat en quant a la construcció de centres. I bueno, considerem que ara que el govern de la Generalitat i el govern d'Hospitalet són del mateix color, hauria de ser molt més fàcil poder fer millores en el sistema educatiu de l'Hospitalet.
El sindicat USTEC ha criticat que l'Ajuntament hagi decidit construir la futura comissaria de la Guàrdia Urbana en un solar on prèviament s'havia parlat de construir un centre educatiu. Des del sindicat USTEC consideren que davant la manca d'oferta educativa i la sobreràtio que pateixen els centres de la ciutat, s'haurien de prioritzar la construcció d'una escola en el solar ubicat a la confluència entre les avingudes Pau Casals i Carrilet. Per aquest motiu i per denunciar l'emergència educativa que es viu a la ciutat, USTEC ha anunciat que es concentrarà davant de l'Ajuntament el dimarts 17 de març a les 17:30 hores.
En lloc de destinar un solar de 10.000 metres quadrats que el Departament d'Educació considera l'únic vàlid en tota la ciutat perquè sigui destinat en un centre educatiu, ha decidit destinar-lo a un altre ús, en aquest cas a una comissaria de la Guàrdia Urbana. Des d'USTEC considerem que és un problema molt greu perquè la ciutat de l'Hospitalet necessita més centres educatius, perquè la gent necessita poder tirar endavant algunes de les reivindicacions que estem portant a terme al professorat, com són, per exemple, la disminució de la ràtio i la contractació de nous docents.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són el Pol i l'Alèxia del Col·legi Tecla Sala, que ens recomanen dues pel·lícules.
Em dic Pol, tinc 11 anys i vaig a l'escola Tecla Sala. Avui us he de recomanar Uno para todos. La pel·lícula va d'un mestre que es diu Aleix. Quan comença s'adona que la seva classe no fa cas, no treballen junts i no es respecten. A la classe hi ha un nen que es diu Carlos, que té una malaltia molt greu i no pot anar a l'escola i estar a l'hospital. El problema no és només la malaltia, sinó que la classe no vol que torni, perquè li feia bullying a tota la classe. El mestre, l'Aleix, intenta ajudar els nens perquè treballin junts i que es respectin entre ells. Vaig conèixer la pel·lícula per Netflix, vaig mirar i vaig veure al Netflix la pel·lícula. M'agrada perquè és molt bonica. Ens ensenya que hem d'ajudar els altres, treballar en equip i respectar els altres. Ho recomano a tota la gent que o ha passat alguna cosa així o que fa bullying.
Em dic Alexia Martín Alexandri, vinc del Col·legi FEP Tecla Sala, soc de 5è A i tinc 10 anys. Us vinc a recomanar una pel·lícula que es titula Ballarina. Es va estrenar el 2016. Dura 90 minuts i la podem veure a Disney i a Prime Video. Tracta sobre Felícia, una noia que viu a un orfenat de França. El seu somni és ser una ballarina professional i per fer-ho necessita escapar-se de l'orfenat amb l'ajuda del seu amic Víctor. Felícia, per fer classes a l'Òpera de París, es fa passar per una altra ballarina, però la descobreixen. I no us puc dir res més per no fer spoiler a la gent que se la vol veure a casa. A mi m'agradava molt veure les pel·lícules els diumenges i doncs vam triar una a l'azar i ens va tocar aquesta. I a mi em va agradar molt i doncs vam començar a veure-la moltes vegades. M'agrada perquè la protagonista no es rendeix mai per aconseguir el seu somni, malgrat els obstacles que té que superar. La recomano per tothom perquè és per tots els públics i té un vocabulari senzill.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de les accions reivindicatives que ha organitzat el professorat i l'alumnat de l'Institut Puig i Gairalt per demanar la construcció d'un nou edifici per al centre. Us hi esperem. Fins dimecres.